Notícies Vespre. Karen Madrid.
Ja hi ha projectes, recursos i calendaris per la residència del Sud. Després de dues dècades de reivindicacions, les obres per fer realitat la nova Sabadell Parc Central arrencaran l'any que ve i estaran enllestides al 2025. Així ho ha anunciat avui la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, assegurant que amb el projecte es podrà saldar un deute amb la ciutat de Sabadell.
És una reivindicació històrica des de fa molt de temps. Han anat anades i vingudes d'entre la Generalitat i l'Ajuntament, però jo crec que ara ja podem dir que definitivament a l'any 2025 Sabadell tindrà una residència pública de la Generalitat de Catalunya. I a més estem contents perquè quan vam estar analitzant on podíem construir aquestes residències, és un greuge històric, Sabadell té un greuge històric, de fet, de tots els ajuntaments grans de més de 100.000 habitants de Catalunya, era l'única ciutat que no tenia una residència pública de la Generalitat.
El primer centre públic per la gent gran oferirà 90 places residencials i 20 de centre de dia. Els portaveus dels partits amb representació a l'Ajuntament han vist amb bons ulls que per fi s'hagi desbloquejat el projecte, però alguns tenen dubtes sobre com serà la seva gestió. En cultura, la Fundació Òpera Catalunya vol acostar el gènere líric als menors de 30 anys. Per fer-ho possible, ha impulsat un nou paquet d'entrades per un preu de 10 euros per qualsevol de les tres funcions de la Rigoletto de Verdi. El muntatge tancarà la temporada d'òpera a la Faràndula els dies 27 i 29 d'abril i l'1 de maig. I en esports, a les 10 de la nit es tanca el termini per votar les eleccions al tennis Sabadell. Són els primers comicis de la història de l'entitat i tres candidats es disputen el càrrec. El president sortint, August Serra, Francesc Teruel i Manel Jiménez. Tots ells ja han dipositat el seu vot i d'aquí a uns minuts actualitzarem les dades de participació. Aquestes i altres notícies les desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora només trobem un punt conflictiu a la xarxa viària més propera a Sabadell, és a la P7, al seu pas per Cerdanyola, on trobem 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. Ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits.
El temps.
A aquesta hora tenim 23 graus al centre de Sabadell, una temperatura 7 graus per sobre que ahir. Aquestes temperatures han vingut per quedar-se. Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Continuem parlant d'un cel asserenat arreu del territori català, amb algun núvol encara en punts d'escomarca i gironines, però tan sols són pinzellades d'alguns núvols alts i mitjans. I sí que de cara a la tarda apareixeran alguns núvols també cap a la zona del Pirineu, però en qualsevol cas continuarem parlant d'un temps molt agradable i estable amb aquest vent de component oest que està bufant especialment a punts de la Catalunya central, també cap a les comarques de Ponent i Terres de l'Ebre, i que tot plegat també afavoreix que avui la temperatura ja sigui força més agradable i que amb una temperatura màxima que continuarà pujant durant aquestes immediates hores. De cara a demà continuarem parlant també de molta estabilitat amb aquest vent que continuarà bufant cap a l'interior, fins i tot demà la temperatura més alta serà més alta que la d'avui, és a dir, la màxima encara podrà pujar a valors de 25 i 26 graus a punts del litoral i per tant continuarem parlant de força estabilitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La residència del Sud estarà en marxa el 2025 després de dues dècades de demandes veïnals. Les obres per fer realitat l'anomenada Sabadell Parc Central arrencaran l'any que ve i tindran un cost de prop de 10 milions d'euros finançats per fons europeus Next Generation. Així ho ha anunciat avui la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, des del terreny de Diego de Almagro, on es construirà.
Que aquella reivindicació històrica que abans ens comentaven doncs justament els veïns, aquella reivindicació històrica d'una residència pública pública de la Generalitat de Catalunya doncs a Sabadell, avui podem dir doncs que serà una realitat i que serà una realitat per aquest any 2025. L'any 2025 la residència ha de poder estar acabada i per tant aquest és un compromís ferm del govern de la Generalitat.
En el mateix sentit s'ha posicionat l'alcaldessa Marta Ferrés, recordant que ara coincideixen tres elements que asseguraran les obres.
Per primera vegada passen tres coses. Hi ha un acord, no un protocol d'intencions que no sabés per res, un acord. Hi ha pressupost, ho deia la consellera, 10 milions d'euros. Hi ha calendari, acabada el 2025. Això és un acord important per la ciutat.
L'Ajuntament haurà de tornar a cedir ara el terreny a la Generalitat per complir amb els terminis marcats pels Next Generation. Un cop en marxa, les instal·lacions de 5.000 metres quadrats, distribuïts en 3 plantes, oferiran 90 places de residència i 20 de centre de dia. A més, serà pionera, ja que reduirà les unitats de convivència com a prevenció davant noves onades de coronavirus o altres pandèmies.
Ha d'estar acabada a l'any 2025. Començarem ara ja els treballs de licitació, que han d'estar licitats aquests, durant aquest, el segon semestre de l'any 2022. A l'any 23 hem de començar les obres perquè han d'estar acabades sí o sí a l'any 2025.
Per Ferrés, aquest nou model és una mostra de dignitat.
Significa fer residències públiques, significa parlar de dignitat i significa fer que la gent doncs, també tingui uns finals de vida com es mereixen. I per tant, aquesta residència que avui anunciem aquí, per això és tan important, perquè no només parlem d'edificis, sinó també de drets.
El que encara no es coneix és si la Generalitat gestionarà directament la nova residència o si, per contra, estarà en mans d'una empresa privada. Els portaveus municipals consideren la construcció de la residència del Sud una molt bona notícia per la ciutat, sobretot després de les dues dècades de demandes veïnals que han gestat el projecte. Que la ciutat necessita un equipament públic ho tenen clar totes les formacions, però cadascuna veu l'anunci d'avui des de diferent prisma. El portaveu del PSC, Eloi Cortés, assegura que serà el definitiu.
Que no és només un acord, al final són fets. És un fet que s'ha de dir al terreny, i hem començat a fer els tràmits, i és un fet, com deia la consellera, que la residència començarà la seva construcció el 2023 i que estarà acabada el 2025. Per tant, són fets i no papers mullats, no? Com altres vegades s'havia anunciat.
En el mateix sentit s'ha posicionat el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Mates, que ha jugat un paper actiu en les negociacions.
En valor aquest èxit d'avui i aquesta data històrica que posa, després de 20 anys, doncs, Sabadell al mapa i col·loca una residència 100% pública, i és el que demanàvem i és el que vàrem demanar a la conselleria quan ens vàrem anar a reunir. De fet, jo mateix amb l'alcaldessa i amb el regidor Eloi doncs, ens hem reunit més de 3 vegades i hem aconseguit el que volíem. Vàrem dir des del minut zero que volíem una residència pública i el model serà de residència pública, que és el que demanàvem.
Des d'Esquerra també recorden que el projecte està possible gràcies a l'executiu de Pere Aragonès. No obstant això, el portaveu republicà a la ciutat, Gabriel Fernández, es mostra preocupat per com serà la gestió de la nova residència.
Són 90 places, són 12 places menys de la que tenia el projecte anterior. Són 90, són places públiques, això està molt bé, i entenem que la construcció la gestionarà la Generalitat. Però la gestió, que era una de les reivindicacions històriques, aquí no han dit que això ja es veurà. Per tant, nosaltres continuem treballant i demanant i mantenint-nos ferms en què volem gestió pública.
La mateixa preocupació l'ha mostrat la portaveu de la Crida, Nani Valero.
Benvinguts siguin, que aquests fons públics vagin a finalitats de servei públic i sobretot de gestió pública. Per la Crida és molt important que els diners que ara sembla que faran possible aquesta residència pública a la ciutat també siguin per a garantir una gestió pública d'un servei que és molt necessari a Sabadell perquè, com deia, ve d'un greuge antic.
Des de Ciutadans, per la seva banda, consideren que el retard que acumula aquest projecte és un fracàs polític. Adrián Hernández és portaveu de la formació a l'Ajuntament.
Que una reclamació tan necessària com la primera residència pública a la ciutat doncs hagin de vindre fons europeus vinculats a una pandèmia perquè es faci realitat, doncs és per fer-s'ho mirar.
Per contra, Hernández considera l'anunci d'avui un èxit de la lluita veïnal.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Les ganes de recuperar la normalitat contrasten amb la prudència d'alguns experts sanitaris. El professor i investigador de la UOC, Salvador Massip, considera que actualment s'estan prenent decisions polítiques al marge dels criteris sanitaris, com la retirada de les mascaretes en interiors, l'absència de quarantenes pels infectats o la manca de seguiment dels casos positius. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Massip considera que algunes d'aquestes mesures s'haurien de mantenir, sobretot per saber com evoluciona el virus.
No ho sabrem perquè hem deixat de comptar casos. Per tant, si hi ha onades, en aquests moments no, ja, totes les corbes de contagi ja no tenen cap sentit. O sigui, comptar quanta gent està contagiada no té sentit si no cal que comuniquis els contagis, i si la gent no s'està fent test. En aquests moments hem baixat a la meitat de test. En una setmana hem passat a fer la meitat de test que fèiem la setmana anterior. O sigui, onades, és molt possible que ja no les veurem. El que veurem és en diferit, és això, com, quina càrrega tenim als hospitals.
Des del seu punt de vista, s'està deixant la incidència del virus en mans de les vacunes, a les quals confiem que els nous casos que apareguin no derivin en hospitalitzacions.
És arriscat perquè, ja dic, el virus aquest no és un virus lleu, el que virus no és un refredat, segueix sent el coronavirus, no ha canviat. L'única cosa que ha canviat és que estem més ben vacunats, però veurem fins a quin punt això és suficient.
L'investigador apunta que la retirada de les mascaretes en interiors és normal, tenint en compte l'estratègia actual que segueixen els estats, però ho considera precipitat.
6 persones cegues i amb baixa visió podran fer marxa nòrdica gràcies a la UES. Els responsables d'aquest projecte són la Leonor Valero i el Manolo Barcia, 2 practicants de marxa nòrdica que es van anar a formar expressament per poder ensenyar aquest esport a persones amb diversitat funcional. La tècnica del guiatge adaptada es basa en una mena de cinturó que s'anomena Emblint, que uneix els 2 practicants de la marxa nòrdica per la cintura. D'aquesta manera es garanteix la seguretat i la llibertat de la persona amb baixa o nula visió. Un dels participants, Dani Risco, ha celebrat que les persones amb baixa o nula visió puguin practicar un esport a l'aire lliure.
El problema que tenemos en el mundo de la discapacidad es que hasta últimamente no teníamos ningún sitio donde poder ir a hacer un deporte adaptado a nosotros. No había oferta ninguna, y entonces, pues bueno, la impresión ha sido gratamente muy, muy buena.
A partir d'ara, les 6 persones que han participat en el curs es podran sumar a les activitats ordinàries de la secció de marxa nòrdica de la UES.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fira Sabadell acull en uns minuts l'acte institucional amb motiu del 40è aniversari de Transports Urbans de Sabadell. Conduït per la periodista Elisabet Carnicer, l'acte pretén fer un repàs a la història de la cooperativa al llarg de les 4 dècades de vida, però també una mirada cap al futur, amb els principals reptes que el sector del transport té ara mateix sobre la taula. Connectem amb el recinte de la Gran Via. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs aquí ja està tot preparat perquè comenci aquest acte, des de l'equipament tècnic fins a 3 autobusos de la TUS que estan aquí fent a moda de tancament del que serà aquest acte central quan comencin els parlaments d'aquí a poca estona. Centenars de cadires disposades a l'entorn d'un escenari on hi ha fins i tot un piano. Suposo que esteu sentint la música ambiental de fons que està pujant al nivell de l'ambient. I també ja veig preparat al final de tot l'espai d'aquesta mena d'hangar on hi ha les columnes més gruixudes, tot el que serà el càtering per la recepció posterior. Cal dir que prèviament a l'acte d'avui el president de la TUS, Paco López, ha passat pel programa El Cafè, on ha assegurat que la cooperativa arriba als 40 anys amb bona salut. També ha situat alguns dels reptes que tenen per endavant els busos urbans. El primer, fer el salt cap a l'electrificació dels vehicles, que segons López, en el termini d'un any, les instal·lacions de la TUS ja haurien d'estar del tot adaptades per poder operar amb aquest tipus de busos. El segon, implantar la T-mobilitat. El president de la cooperativa ha explicat a l'entrevista que aquesta mateixa setmana s'estan fent els primers passos en aquesta línia.
Aquesta setmana estan començant a muntar màquines, diguem-ne, validadores, per tema de que estan fent proves. Bueno, nosaltres el que passa que això és un tema en el qual poc podem dir més enllà de col·laborar i dels plaços. Vull dir, això ha sigut una cosa molt complicada, que ha tingut moltes circumstàncies en les quals nosaltres, evidentment, poc podem fer i poc tenim que opinar. L'únic que sí, realment nosaltres estem, diem, oberts i preparats, i ja dic, de fet, em sembla que aquesta setmana ja estaven a punt de vindre a muntar unes validadores per fer proves i fer... Bueno, jo crec que més tard o més d'hora això arribarà.
La TUS gestiona el servei de transport urbà de Sabadell i Sant Quirze del Vallès amb una flota de 67 vehicles, dels quals el 43% són híbrids. Explota un total de 23 línies i disposa de 360 parades distribuïdes per tota la ciutat. La TUS ha arribat a transportar en un sol any pràcticament 14 milions de passatgers, una xifra que la pandèmia ha reduït, però de les quals ja seran recuperat prop del 80%.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
En cultura, fins a 4 sabadellencs participen a l'última versió de Macbeth que ha estrenat el TNC.
Gent valenta del poble, que heu salvat la meva pàtria i En la nostra època, l'absolutisme no és la millor manera de governar.
El muntatge és obra d'Eugène Ionesco i està dirigit per Ramon Simó. L'obra es va estrenar la setmana passada a la Sala Petita i planteja el poder i la relació dels humans en una tragèdia que parteix de la comicitat de l'absurd.
Bona tarda. Primer hi ha els actors Josep Julien i Pep Ambròs, que recreen aquest text clàssic del dramaturg franco-romanès escrit el 1972. De fet, ell mateix defensava que no era teatre de l'absurd, sinó del ridícul. Sobre l'escenari ens plantejarà què és el poder, la legitimació de l'assassinat o el ressorgiment de la tirania en una peça que té clares reminiscències amb l'actualitat. Ambròs ha explicat alguns dels detalls d'aquest Macbeth. Són declaracions al programa Al Matí.
El teatre de l'absurd és un corrent que, bueno, que s'han fet molts espectacles a Barcelona, però no és un humor fàcil, que dic jo. És a dir, hi ha dies que el públic es tronxa de riure, dies que el públic s'ho pren molt seriosament. Vull dir que la funció d'aquesta doble lectura, no?
I entre bambolines hi ha Alba Collado, l'estudiant en pràctiques de dramatúrgia i direcció a l'Institut de Teatre, i Joan Alavedra, músic i compositor, que s'ha inspirat en Verdi per compondre la banda sonora. De fet, per Alavedra, l'instrument del piano és un personatge més inspirat en el Macbeth verdià.
El piano i la música del piano és un personatge, que a més hi ha el pianista, no? Uh-huh. I llavors hi ha tota una banda sonora, en podríem dir, que per una banda reflexa el que acotacions del propi Ionesco en el text, el Ionesco planteja, hi ha una escena que és una guerra, però que diu que, bueno, que s'ha de fer l'escenografia, el llum i no sé què, però no et diu, ja està.
No et dona més explicacions,
llavors,
no?
Clar, això ho hem construït sonorament i amb el llum, amb fum, amb diferents elements escenogràfics.
L'obra serà a la Sala Petita del TNC fins al 24 d'abril, entre dimecres i diumenge.
Us ho dèiem en titulars, entrades a 10 euros per veure Rigoletto. La Fundació Òpera Catalunya posa a la venda entrades per menors de 30 anys a preu reduït per incentivar aquest segment del públic. De fet, ja es poden comprar a la web de Cultura de l'Ajuntament per qualsevol de les tres funcions programades de l'òpera a la ciutat.
Aquesta coneguda òpera de Verdi tancarà la temporada lírica a la Faràndula els pròxims dies 27 i 29 d'abril i 1 de maig. Des de la Foc, Òscar Lanuza reconeix que no és tan difícil que el públic jove vagi al teatre a veure òpera, però que aquesta és una mesura per incentivar les primeres vegades.
En primer lloc donem preferència als abonats i als socis habituals, però la idea és mantenir aquesta promoció perquè, com et deia, és una aposta a mig i llarg termini per consolidar, diguéssim, la normalització en l'assistència d'aquest perfil de públic, d'aquest segment més jove.
Per Lanuza, però, és la primera prova que es va fer amb Don Pasquale i diu que va ser un èxit.
Detectem que hem de donar senyals, que hem de crear algun tipus d'incentiu perquè facin aquest primer pas. Ho vam provar amb l'anterior títol, amb el Don Pasquale, que va tenir força èxit. Es van vendre 120 entrades d'aquestes només a Sabadell, i pensem que en aquest títol encara hi haurà més. I ho plantegem com una inversió a llarg termini de aquest públic que, bueno, que té aquesta primera experiència, doncs que es consolidi i que entri en la dinàmica, en l'hàbit, no, de venir a un espectacle com és l'òpera.
Per accedir als descomptes només cal identificar-se a la web de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell a l'hora de comprar les entrades. Unes entrades que es poden adquirir a platea, a pis o a amfiteatre per qualsevol de les tres funcions de Sabadell. Però això sí, hi ha un paquet limitat d'etiquets a 10 euros.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Els països membres de l'OTAN prometen més equipament militar a Ucraïna, però no es volen implicar directament en la guerra. Arran de la petició de Kiev, els ministres d'Exteriors de l'Aliança han assegurat aquest dijous al seu homòleg ucraïnès que continuaran enviant armes al país i que reconeixen la seva urgència per defensar-se de l'atac rus. L'expresidenta del Parlament, la sabadellenca Carme Forcadell, ha presentat al Tribunal Europeu de Drets Humans un recurs contra la sentència del Tribunal Constitucional que confirmava la pena d'11 anys i mig de presó per sedició imposada pel Suprem. En l'escrit, Forcadell al·lega 7 vulneracions de drets, entre els quals hi ha la inviabilitat parlamentària, parcialitat vergonyosa del Tribunal Constitucional i del magistrat instructor del Suprem, Pablo Llarena. I precisament el Constitucional ha declarat inconstitucionals 3 articles més i part d'un altre de la llei d'habitatge que limita el preu dels lloguers, que el propi tribunal ja va anul·lar en gran mesura fa unes setmanes.
Esports.
Últimes hores per votar les eleccions del tennis Sabadell. Fins les 10 de la nit, els 1.475 socis inclosos en el cens electoral estan cridats a les urnes, en els que són els primers comicis de la història de l'entitat. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. I els tres candidats que s'hi presenten ja han anat a votar. El més matiner ha estat el president sortint i qui encapçala la candidatura continuista, August Serra. El qui fins fa uns dies ostentava el càrrec va fer una demostració de força amb els avals, sent el que més en va aconseguir 449. A la tarda el torn ha estat pels altres dos aspirants. A mitja tarda ha dipositat el seu vot Francesc Teruel, vocal de l'última junta, i qui va obtenir 191 avals. I uns minuts més tard ho ha fet Manel Jiménez, president de l'entitat entre el 2008 i el 2015, i qui va sumar un total de 175 avals. La participació a aquesta hora supera el 40%. El vencedor dels comicis es guanyarà el dret a ocupar el càrrec fins al 2026. Tota la informació actualitzada la trobareu a les xarxes socials i al web radiosabadell.fm.
I d'aquí poc més de mitja hora, l'Astralpool Natació Sabadell enceta el play-off per defensar el títol de Lliga de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. Les de David Palma reben el Mediterrani a Can Llong tot just 4 dies després de perdre la final de l'Eurolliga. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El club és, juntament amb el Mataró, el gran candidat i és clarament favorit en l'eliminatòria contra el Medi. Ara bé, com assegura la boia Maica García, caldrà veure com gestiona l'equip l'esforç de la Final Four al Pireu.
Hem d'aixecar el cap, ens hem de reposar l'abans possible. Tema lesions, jo ho he dit, al final són partits ja que ja s'ha acabat la temporada, la feina ja està feta des de, bueno, amb tot el que portem i amb tot el camí no recorregut. I bueno, anem a intentar aixecar aquesta Copa de la Lliga, guanyar, si toca aquesta, bueno, de moment passar, no, les semifinals contra el Mediterrani, que no serà gens fàcil, i si arribem a aquesta possible final amb el Mataró, doncs per què no, pues guanyar, fer les dues victòries per poder guanyar la Lliga i sortir això, contentes i felices de la temporada, que va bé.
Un play-off, recordem que es perden les canadenques Mònica Egens i Gurpreet Sohi, inscrites únicament a Europa, i la neerlandesa Marche Keuning, per lesió. A les 8 del vespre arrenca la cita. El segon partit tindrà lloc a la Josep Vallès dissabte al migdia i, si fos necessari un tercer, l'eliminatòria es resoldria l'endemà a Sabadell. A l'altra semifinal, el Mataró ha suat de valent per sobre el Terrassa als penals 11-10 en el primer cara a cara.
A tot això, demà a les 4 de la tarda hi haurà recepció a l'Ajuntament als dos sèniors del Club Natació Sabadell pels èxits a Europa, l'Eurocup del masculí i el subcampionat del femení a l'Eurolliga. Pel que fa al centre d'esports, l'equip de Pedro Monitis arrencarà la jornada 31 amb 7 punts de marge respecte al descens. Un coixí que es podria haver escurçat a 5, però el Costa Brava va donar un cop de mà als arlequinats.
En un dels partits pendents que quedaven al grup, el Sevilla Atlético no va passar de l'empat a 0 a Palamós i ara el filial sevillà suma 36 punts, 7 menys que el Sabadell i marcant la zona de perill. Una nova bona notícia per al centre d'esports, que a més s'enfrontarà dissabte al CUE, al Betis Deportivo. Tot i això, des del vestidor, en veu de Guillem Molina, no volen cap tipus de relaxació.
Al final ells van vindre aquí, al nostre camp, i ens van posar les coses complicades. I bueno, també és un filial, no? que els filials també juguen de manera diferent, els agrada molt tindre la pilota, van apretar molt a dalt, els agrada anar a l'home. Però bueno, tenim aquesta setmana per preparar el partit, sapient les coses que van fer bé, les coses que van fer malament del partit aquí a casa, i a partir d'aquí treballar aquesta setmana per treure els 3 punts.
Avui l'equip s'ha exercitat a Sant Oleguer amb l'absència de Diego Caballo, que ha estat pare per segon cop, mentre que Néstor Querol ha treballat al marge. També s'ha donat a conèixer la designació arbitral per l'enfrontament de dissabte. El madrileny Fernando Bueno Prieto, que no té cap precedent amb el Sabadell, dirigirà el partit.
A segona catalana, el filial del Centre d'Esport Sabadell afronta el cap de setmana amb la possibilitat de certificar l'ascens a primera catalana.
El conjunt arlequinat rebrà dissabte a 6:45 de la tarda a la Pirinaica, el segon classificat, que se situa a 12 punts dels sabadellencs, però amb un partit menys. Recordem que a la primera volta els arlequinats van perdre 2-1 als vegencs, en un dels camps més complicats de la categoria. Jordi López, tècnic del Sabadell B, assegura que desitgen la revenja des de fa setmanes per demostrar que són millors.
És un partit que el millor guionista de cinema l'hagués preparat i l'estem desitjant. Ja fa setmanes que l'estàvem desitjant, perquè és un partit que vam perdre allà a casa seva i tenia moltes ganes de rebre'ls a casa i demostrar que són millor equip que ells. I res, ja comptant els dies que falten.
Aquesta serà la segona oportunitat de certificar l'ascens matemàtic pel Centre d'Esports després de la derrota per 1-0 a Gironella. Els del Berguedà s'enfrontaran al CUE, al Sallent, dissabte a 4:45. En cas d'empat o derrota, els de Jordi López assolirien l'ascens abans de l'inici del partit. Pel que fa a la resta dels equips sabadellencs, del grup 4, el Tibidabo rebrà Can Tries diumenge a 12:00, mentre que el Can Rull Rómulo Tronchoni visitarà el Municipal de Berga el diumenge a 4:45. I al grup 5, la sabadellenca s'enfrontarà al quart classificat, el Premià, també el diumenge a 12:45 al Municipal de la Creu.
L'Oar Gràcia Masculí es prepara per un tram final de temporada vital si volen mantenir les opcions d'ascens a Divisió d'Honor Plata.
5 partits els queda els de Cesc Borrell per acabar la lliga regular. Actualment, els verd i blancs són segons, empatats a punts amb l'embol Sant Cugat, i necessiten guanyar els 10 punts restants si volen disputar la fase d'ascens. La primera final pels de Gràcia serà aquest dissabte a 7:00 contra el Sant Martí Adrianenc. Al tècnic li agradaria que fos un partit plàcid, però està convençut que no ho serà.
Realment espero un partit una mica... M'agradaria que fos plàcid, no? Perquè és un partit contra gent de la part baixa, però ara no hi ha partits plàcids perquè ells estan jugant al descens, estan jugant la permanència, més ben dit. Sí que tenen altres partits potser més important que el nostre guanyar, però ells estan necessitats de punts i segurament a la seva pista, amb la grada que tenen animant, no serà fàcil treure aquell partit.
També a la primera nacional, el Creu Alta Sabadell amb vol buscarà els primers punts de la temporada que el Balsac. Els de Ramon Salmurri, que ja van perdre matemàticament la categoria, rebran el Sant Esteve Sarrovires.
També en vol, l'Oar Gràcia Femení posarà punt final a una temporada convulsa.
Les de Carol Carmona van començar a la part alta de la lliga, però després de la marxa de Gavi Romero i Paula Martina al mes de febrer, l'equip es va desinflar. Aquest dissabte acaben la temporada rebent al carrer Bocaccio el Servigrup Benidorm. Passi el que passi, les gracienques acabaran a la 6a posició de la lliga.
I aquest cap de setmana, Sabadell acull dos esdeveniments ben especials. D'entrada, torna la cursa del Rodal 2 anys després, arribant a la 10a edició. Ja s'han superat els 200 atletes inscrits per una cursa que tindrà gairebé 11,5 km de recorregut.
La prova es disputarà íntegrament per Sabadell i començarà diumenge a 10:00 al carrer Fàbrica dels Nois Buxo, amb menys de 50 dorsals disponibles i una participació similar a les d'edicions anteriors. Àngel Vinyeta, organitzador de la cursa, parla sobre l'exigència d'aquesta prova.
És una cursa que tampoc és fàcil en si mateixa. Aviam, s'ha de tenir un grau d'entrenament, no és una cursa que es pugui fer sense, com diem, aquest grau d'entrenament, i estaríem voltant a les xifres de sempre, que són uns 200 inscrits, però com dic, és una cursa que aquests 11 quilòmetres quasi mig, cal destacar que tots són pel terme municipal de Sabadell. Això hi ha molta gent encara de la nostra ciutat que desconeix el Rodal i menys que tingui aquests quilometratges tan grans.
Aquesta és la primera edició que se celebrarà des de l'inici de la pandèmia. Curiosament, l'anterior va ser l'última prova atlètica que va tenir lloc a la ciutat abans del primer confinament.
I l'altre certamen està relacionat amb el món de la cistella. El Sabadell Sud organitza la primera edició del 3x3 Sabadell Viu al Bàsquet, un torneig d'aquesta modalitat i que, a més, serà puntuable en categoria sènior pel circuit FIBA.
I per això hi haurà jugadors de nivell, especialment en categoria femenina. Les inscripcions estan tancades amb un total de 40 equips, aproximadament, tot i que es podran acceptar nouvinguts d'última hora. Quim Gómez, un dels responsables, explica en què consistirà tot plegat.
Teníem moltes ganes perquè després d'aquest temps que portem amb el rotllo de la pandèmia, doncs la ciutat potser, no dic que ha parat la seva activitat, però sí que teníem ganes de molts esdeveniments d'aquest tipus i aprofitarem, com tu bé dius, a part de per competir, des de premini fins a veterans, també tindrem un acte solidari que col·laborarem amb el rebot solidari i també el concurs de triples, de manera que, bueno, és una jornada per fer viure el bàsquet.
Arrencarà el Pavelló Sud diumenge a 2:00 PM.
Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 7 d'abril recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.